Aires del Prater.
Viena.
El ressò d'una època i d'una ciutat a través del diàleg i la música.
Aires del Prater, un programa de Catalunya Música que fem Daniel Guinot, Josep Casals i Carmina Malagarriga.
Benvinguts una vegada més aquí al programa Aires del Prater. En el capítol anterior parlàvem d'aquesta Viena liberal, la de la Ringstrasse. El mestre reconegut d'aquesta època també és Ernst Mach. Justament una citació directa que es fa a l'obertura del llibre Afinidades Vieneses del nostre col·laborador en aquest programa, Josep Casals. Qui és? Qui és Ernst Mach?
Ernst Mach era bàsicament un científic que, per exemple, Einstein va homenatjar quan va presentar la seva teoria de relativitat. Per exemple, Ernst Mach és el que va demostrar que l'orella, l'oïda, tenia alguna relació amb l'equilibri, però també fa tota una teoria que els joves vienesos de principis de segle identifiquen amb una filosofia de l'impressionisme, perquè la seva concepció del que és la vida, o de, com a mínim de com experimentem la vida, es pot identificar amb la idea d'un flux continu de sensacions, i així el gran patriarca de la jove Viena, del cenacle literari anomenat jove Viena, Hermann Bahr, diu que aquesta és una filosofia que ens presenta la vida com si fos una mena de camaleó, canviant, i per tant es pot considerar una filosofia impressionista.
Filosofia impressionista que vindria representada bàsicament per Mach i prou.
I pels autors d'aquest grup d'escriptors que s'anomena la jove Viena, que a vegades s'ha anomenat també l'impressionisme vienès, i que es trobaven als cafès, l'atmosfera evanescent del cafè s'ha identificat molt també en aquest art d'atmosfera que habitualment anomenem impressionisme, i serien autors com, per exemple, Altenberg, Schnitzler, que va considerar la possibilitat d'escriure a Mach un llibret d'òpera, per exemple. I es pot dir que gairebé cap altre autor va tenir tanta influència i sobre autors d'àmbits tan diversos com Mach, des de la socialdemocràcia fins a la literatura, la música, etc.
Mach, dius també en el teu llibre que la idea de Mach és el jo insalvable. Explica'ns una miqueta, per tu una idea.
Sí, la idea és el mateix que ve a dir Nietzsche, un altre autor que té molta influència sobre la Viena de principis de segle, i és el fet de que tota una sèrie de conceptes sacralitzats fins a aquell moment, conceptes metafísics, conceptes que estarien més enllà dels canvis de la vida, com el concepte del jo, Mach creu que són formulacions que podem utilitzar, però en realitat són ficcions, perquè l'únic que experimentem és una mena de marea d'impressions dintre de la qual es dissolen tots aquests conceptes, i ell creia que hi havia més relació entre dues persones diferents d'una mateixa època i d'una mateixa edat, que no pas entre el que ell era quan era petit i el que és ara quan és gran, malgrat que en els dos casos se segueixen anomenant Ernst Mach.
Aleshores, això ho lliguem a Nietzsche amb una obra que s'ha fet popularíssima, és potser l'obra més popular de Richard Strauss, que recull, en certa manera, aquesta mateixa idea.
Sí, però Strauss té una visió de Nietzsche heroica, té una visió de Nietzsche més alemanya que vienesa, precisament perquè dèiem que la cultura vienesa és bastant antiheroica. I el patetisme de Strauss, per exemple, s'ha criticat pel seu llibretista Hofmannsthal en algun moment, però és, sens dubte, l'obra més coneguda referida a Nietzsche.
És així per la Zaratustra. Hem de dir, abans de sentir aquest petit fragment del poema simfònic Així parla Zaratustra, que ens allunyarem una mica de Viena per tornar-hi, sens dubte, però avui el que farem serà una mica expandir algunes de les idees que es van engendrar, de fet, allà per tornar una altra vegada. Així, doncs, la música de Richard Strauss. preciós aquest així per la Zaratustra, l'opus 30 de Richard Strauss, però sens dubte un caràcter molt, molt melangiós, molt trist.
Sí, per això jo deia que en realitat és poc nietzschenià, perquè Nietzsche deia que la tragèdia era joiosa, era alegre, no? I Nietzsche el que fa és donar la volta a una filosofia, diguem, pessimista, com la de Schopenhauer, i convertir la idea de flux vital, el que Schopenhauer anomena voluntat, el volen, el voler, que és també una idea molt important en Richard Wagner, convertir això en una exaltació de la vida. És a dir, que Richard Strauss s'identifica sobretot amb l'aspecte de Nietzsche que es posa de moda a la fi de segle, que és el que Nietzsche anomena allò dionisíac, i que es correspon amb aquesta idea schopenhauriana de donar importància a tot allò que fins ara s'havia menystingut i que és el més primari i que es manifesta, per exemple, en el sexe, en tot l'inconscient, en el que serien les manifestacions més elementals de la vida. És el que, per exemple, Richard Wagner anomena una força primordial d'amor a la vida que hi ha en tot el que existeix, no? Llavors, Nietzsche assumeix aquesta idea de Schopenhauer, així com Schopenhauer diu que és el primer en dir que aquests aspectes, com per exemple el sexe, són la manifestació més clara i primària de la voluntat de viure, però que és millor renunciar al sexe. En canvi, Nietzsche dirà que encara que la vida ens provoqui dolor, hem d'afirmar la vida, hem d'exaltar la vida, i que encara que la vida sigui tràgica, la tragèdia pot ser alegre. Per tant, Nietzsche no comparteix molts dels aspectes que després, sota el seu nom, es convertiran en tòpics en la fi de segle.
Com... Per què? Perquè es malinterpreta? No...
Sí, en part per la forma en què s'edita. L'obra més coneguda és aquesta que hem vist, així va parlar Zaratustra, no? I després també seran molt conegudes les parts pòstumes del que havia de ser un llibre que Nietzsche no volia publicar, finalment, que és La voluntat de potència, i que dona una visió molt esbiaixada del que és el pensament del Nietzsche més madur, no? Perquè Nietzsche sempre insisteix que al costat d'aquest aspecte de caos, d'aquest flux, aquesta embriaguesa on ens abismem i on es dissol tot l'individual i que s'identifica amb la música, hi ha aquest altre aspecte formalitzador, aquesta voluntat de potència, que, com diu al final, vol forçar el caos a convertir-se en forma, en lògica. I aquest aspecte en Richard Strauss, sobretot en obres com Salomé, per exemple, o així a parlar Zaratustra, no es manifesta gaire, com Hohmannsthal li recorda molt sovint. I al final de Salomé és un exemple d'això que es posa de moda, que és aquesta pèrdua de tot l'individual, com és la vida de la pròpia Salomé, en el flux vital del dionisíac, en aquesta música passional amb què acaba l'òpera de Richard Strauss.
Com s'identifica tot això que estàs dient ara amb el que seria el poder del gir de valors, aquest de conscient-inconscient?
Sí, si vols podem parlar de Richard Wagner, que de fet recull també aquestes idees de Schopenhauer i que per un moment va ser vist per Nietzsche com l'encarnació de la nova tragèdia. Quan Nietzsche publica el seu primer llibre important, El naixement de la tragèdia, li porta a Richard Wagner i a Cosim a Tripchen, i així com Richard Wagner creia que la seva òpera representava una nova forma de tragèdia on ja s'acabava amb la separació que hi havia hagut de música, text, i amb la perversió que ell creia que era el fet de que el text se subordinés a la música, Nietzsche també en un primer moment creu que Richard Wagner representa un possible renaixement de la tragèdia i visita molt sovint els Wagner, es fa molt amic de Cosima, per exemple, de la qual s'enamorarà, i Cosima el cita 200 vegades en el seu diari, però posteriorment, sobretot a partir de la seva visita a Bayreuth, a partir de Parsifal trenca amb Richard Wagner i l'identifica amb el decadentisme, amb el que és la decadència, amb els valors de la decadència.
Perdó, hem passat abans de parlar de Richard Strauss, ara Wagner. Bé, l'ordre potser seria l'invers, però el vincle sempre és, en tots els casos, Nietzsche, no?
Sí, és que, clar, Nietzsche és, com Ernst Mach, una figura omnipresent en tot aquest període, no? En un primer moment, a Viena, és més important Mach, però després la gran referència és Nietzsche. I sobretot Wagner, no? Arreu d'Europa, la lectura que es fa de Nietzsche és una lectura molt wagneriana. I Wagner, en realitat, encara que comença a treballar molt abans que aquests autors que hem citat, Wagner, per exemple, està a Viena el 1848, quan ja ha obtingut el càrrec al Teatre de la Cort de Dresde, i, per exemple, a Viena és on Wagner es troba amb Brahms, i Wagner, evidentment, té tota una trajectòria independent del que després serà el decadentisme i de tot el que farà que Wagner sigui el gran autor reconegut per la intel·lectualitat europea de fi de segle com l'autor més característic de la seva època. Però la veritat és que, per exemple, a París, quan s'estrena Tannhäuser, és un fracàs absolut, es provoca un gran escàndol. L'únic que defensa Tannhäuser és Baudelaire, però precisament Baudelaire defensa Tannhäuser ja anticipant-se a la seva època amb una visió una mica decadentista, quan diu que per a ell aquella música s'associa al hatxís. I posteriorment, quan Nietzsche trenqui amb Richard Wagner, justament li farà aquesta crítica. Dirà que és una música narcotitzant, una música on no hi ha aire lliure, on no hi ha distància crítica i que t'arrossega com et pot arrossegar l'opi, per exemple.
I abans d'arribar a aquest punt, hi ha uns conceptes que no m'ha quedat potser del tot clars, perquè a l'hora d'interpretar no musicalment, sinó d'interpretar-la a nivell explicatiu, l'obra de Wagner, quan ell parla d'art total, quan ell està parlant de la música com subordinada al text, com s'entén tot això?
No és gaire fàcil d'entendre, perquè el mateix Wagner es contradiu entre el que fa i el que diu.
Perquè una cosa és la subordinació, l'altra cosa és la
Clar, resulta... ell, precisament, després d'haver estat a Viena i d'haver participat a la Revolució Saxona de 1849, a l'exili, a Zúric, escriu el que és probablement la seva obra teòrica més important, òpera i drama. I aquí ell identifica la música amb l'art de l'expressió. Ell creu que la música és bàsicament un mitjà d'expressió i que en un determinat moment es converteix en finalitat, i ell això ho veu com una cosa antinatural, com diu explícitament.
Per què antinatural?
Ell creu que la música és, ho diu així, la música és dona. Tot organisme musical és un organisme femení i com a tal tan sols pot donar llum, però no pot engendrar. La força generadora es troba fora d'aquest organisme musical o femení. I aquesta força generadora, allò que engendra realment el contingut del drama, és el poeta. És l'element masculí, és el text, és la paraula.
Ell mateix poeta, però...
Clar, i de fet ell, per exemple, ja a Òpera i Drama presenta la música com una ondina de les aigües que passa murmullejant sense ànima per les zones del seu element, fins que per l'amor d'un home obté una ànima.
Dimonis.
I per tant, és com quan diu que la música és una dona, ens diu que la naturalesa de la dona és l'amor. I l'amor vol dir abandonar-se, lliurar-se a l'home que estima. I en el moment del lliurament, en el moment en què l'home la fecunda, és en el moment en què la dona o la música ateny la seva individualitat, assoleix la seva ànima, el seu contingut.
O sigui, clar, és a través de l'home.
Gràcies a l'home.
Gràcies, sí.
O, en el cas del drama, gràcies a la poesia.
És fantàstic, això, no?
Sí, esclar, és una concepció molt d'aquella època. Schopenhauer també va dir coses terribles sobre la dona.
I no, després tampoc no és tan estrany.
I després veurem que a Viena hi ha un autor que es posa molt de moda a principis de segle i que, en certa manera, s'enfronta a Ernst Mach, que recull exactament aquesta mateixa idea, que creu que la dona s'identifica amb el sexe i que obté la seva individualitat a partir de la unió sexual amb l'home.
Estem parlant, bé, en parlem després, vinga, ara una miqueta de música.
Sí, jo crec que sí, que després d'aquestes idees, que avui ens sonen una mica irritants...
Molt irritants,
molt irritants, podem escoltar una mica de música.
Tot i estar acostumats a aquests comentaris, no s'acaba d'acostumar mai. Sentirem el fragment de Milt Un Lais, la mort d'Isolde, d'aquesta òpera de Richard Wagner, el Tristany i Isolde.
Thank you.
Sí, ara aquí podem respondre la teva pregunta.
Finalment.
Sí,
finalment.
Perquè quan hem estat explicant les concepcions de Wagner i la seva identificació de la música amb la dona, ens hem posat una mica nerviosos i ens hem asserenat amb la música.
Com, I ara podem continuar com
volies, desplicant. Com feia Orfeu, no? Que asserenava tots aquests aspectes més primaris i relacionats amb lo bestial amb la música, no? I és que certament això que anomenàvem el Bolen, el Dionisíac, en l'època finisecular s'identifica amb aquest element primari pròpiament animal o fins i tot aquàtic, amb el que seria la manifestació més primigènia de la vida, més elemental, no? Més inconscient. I de fet, a les darreres paraules d'Isolde hi ha un cant a la idea d'inconscient, no? Quan parla de que s'embriaga en aquest estat extàtic en què es troba i que es llença i s'ofega en aquest estat que la porta cap a la mort i acaba dient «O inconscient goig suprem». Però al mateix temps que Wagner a la seva música ens presenta l'exemple més clar d'aquest flux on es dissol tot el que és particular, on es confonen els contorns del que seria realment la vida ja més desenvolupada i individualitzada, al mateix temps Wagner proclama que hem de valorar la reflexió, el llenguatge, la poesia, i que l'obra d'art més elevada és l'obra d'art produïda en la consciència, i cau en la mateixa ambivalència d'altres autors, com el mateix Schopenhauer, com dèiem abans, o com Beethoven, per exemple, que és un senyor que es dedica a posar de moda les civilitzacions mediterrànies antigues, la idea del matriarcat, però després et diu que el dret romà i el cristianisme representa un progrés i que és molt més avançat i hem de...
Sòlid, no?
De donar més importància al que és els valors espirituals, la religió del pare, etc.
I per què ho fan, això? Perquè...
Clar, perquè és el moment en què el tema aquest de la vida més inconscient i primària apareix, no? I des de sempre la tradició ha donat més dignitat a la vida intel·lectual, entre altres raons, perquè era més susceptible de control, que no pas el que irrompeix des del cos, el que seria passional, perquè es diu que això pertany a la necessitat, mentre que allò permet la llibertat. I ja des del cristianisme o des de Plató, aquests valors, diguem, més espirituals han sigut els predominants, no? Però, en canvi, de fet, a partir del romanticisme es torna, hi ha una certa regressió a l'originari, al que seria la naturalesa, hi ha un culte panteista que moltes vegades s'enfronta a la religió cristiana i que és el que apareix en molts moments de la música de Wagner, no? Una música, per exemple, que en la tetralogia L'Or del Rin té aquest caràcter iridescent i ens remet directament a l'aigua, a les ondines, i quan acaba la tetralogia ens mostra la caiguda d'una religiositat encarnada en un déu pare com és Votan, i que es veu justament sotregada perquè s'ha robat un anell a les ondines, i això ha implicat un desenvolupament d'uns valors masculins com la cobdícia, la possessió enfront de l'amor, i finalment cau al Valhalla, cau al món d'aquests déus, i el que s'imposa és la naturalesa, el món primari de la naturalesa. Llavors, Wagner, en realitat, està defensant això, i en molts moments ho diu, enfront de la civilització industrial, per exemple, i la seva música expressa això, perquè la seva música s'ha vist moltes vegades com un flux continu, i ell mateix, quan està intentant preparar els assajos de la primera representació de la tetralogia a Bayreuth, insisteix en aquesta idea d'un flux continu, que no estigui tallat, que no hi hagin interrupcions, i ens presenta l'exemple més clar del que seria aquesta idea d'infinitud, aquesta idea de continuïtat que es correspon amb el magma vital abans de que s'introduïssin justament les diferenciacions dels éssers més desenvolupats, no?
Això potser és hora de, després de conceptes tan, tan elaborats, almenys a l'hora d'explicar-los, que realment tenen la seva, el seu fons, que de vegades costa de ficar-se i costa d'entendre. Potser una mica d'anècdota en aquest sentit de personatges que es contradiuen també pot ser divertida. Estàvem pensant, per exemple, abans en Weininger, tots aquests personatges que són molt divertits d'explicar perquè tenen...
Sí, jo no volia començar amb Weininger perquè m'estava avançant el que corresponia explicar prèviament, però és que la veritat és que quan estàs presentant les idees de Richard Wagner a òpera i drama, penses inevitablement en una obra que va ser el gran best-seller de Viena en els primers anys del segle XX, es va publicar en concret el 1903, que és Sexe i caràcter, i que és un exemple d'aquesta irrupció dels temes eròtics a la cultura més elevada, i que dona una imatge de la dona justament equivalent al que deia, Richard Wagner. No? Weininger s'enfronta precisament a la crítica que fa Mach a la idea d'un jo racional que seria el centre de tot, i ell diu que això es pot aplicar a la dona, que en realitat la dona no té jo en aquest sentit espiritual, com seria abans l'ànima, però l'home sí, i que és l'home el que li transmet a partir del moment en què es dona la unió eròtica entre home i dona. Però ell proposa, d'una forma sacrificial i delirant, que per salvar la dona del que és la caiguda en el sexe, que per ell és el mal, ell creu que la cultura que s'està desenvolupant a principis de segle és una cultura molt feminitzada. Ell veu tot aquest element impressionista, fluent, on els contorns es perden, on tot es confon com una decadència. Ell vol salvar la cultura del verb.
Clar que sí.
I, per tant, ell intenta enfrontar-se a aquesta cultura finisecular a la qual, malgrat tot, ell pertany, i ens presenta una concepció de la dona sense cap mena de substancialitat, una dona purament identificada amb el sexe, però ell creu que justament això, el sexe, el coit, és el mal perquè és el moment en què realment el jo desapareix, és el moment en què no hi ha consciència, i ell diu que per salvar la dona i salvar-se l'home i no caure en aquesta cultura feminitzada, el que hem de fer és evitar el sexe. I llavors el model que ell pren és Parsifal, és aquest heroi espiritual de l'òpera més cristiana de Richard Wagner, que ha resistit les seduccions femenines i que apareix com el model d'una mena de sacrifici que portaria a la destrucció de la humanitat, perquè evidentment si no hi ha sexe no hi ha reproducció. Clar. I quan algú li retreu això a Weininger, ell respon: però és que hi ha algú que quan fa l'acte sexual pensi en la humanitat. Cosa que, evidentment, és una resposta molt lúcida. I hem de pensar que quan Weininger escriu aquesta obra té 23 anys. Ell se suïcida en el moment en què es publica l'obra. És un home amb molts conflictes i que, sobretot, té un conflicte entre el que està defensant i el que constitueix el que és la seva pròpia cultura i la seva pròpia realitat. Ell fa una obra antijueva, antifemenina, i com diu l'O. Andrea Salomé, ell era molt femení, era homosexual i era jueu, però a més ell està intentant salvar una idea del jo i del subjecte que a Viena, a partir de Nietzsche, a partir de Mach, a partir d'aquest flux wagnerià que es posa de moda, es perd per complet, no? S'està cancel·lant per complet. I hi ha una cosa molt curiosa també en Weininger, i és el fet de que ell critica el vals i creu que el vals és una música fatalista, és una música també decadent, perquè el jo es veu arrossegat en aquest moviment embriagador de la música i perd la seva sobirania, la seva consciència, igual com passa amb el sexe, i es veu lliurat a una vertiginosa experiència sense meta ni sentit, com ell diu.
És fantàstic això d'acabar així. Per això el pobre Weininger, déu-n'hi-do, ho tenia cru, perquè clar, jo imagino que amb el que després en parlarem una mica, que cap al final del programa, d'aquest antisemitisme que ell va defensar també, les seves beceroles. Encara no podem parlar d'antisemitisme, però sí que un cert sentiment antijueu de l'època. D'això en parlarem d'aquí una estona. Jo volia fer una apreciació, i és que aquest llibre, aquest bestseller de Weininger, no es troba, el llibre.
Està publicat en castellà, sí, però sense les notes. Exaurit, precisament... la gran quantitat de notes on apareixen tots els grans autors de la nostra cultura demostra que és un intent desesperat de salvar una cultura que estava en crisi, no? S'ha dit que les seves cites són com una dansa de la mort. I jo, per exemple, dic que és un llibre que fa un últim monument pòstum a tota una sèrie de coses que estan morint justament a Viena, no? Però aquest llibre és també un registre en negatiu de totes les grans preocupacions de la civilització d'aquell moment, de la cultura finisecular.
Clar, jo dic perquè si intenteu, jo he intentat llegir-lo, pensava, dic, mira, ja que han parlat tant el teu llibre, les definides vieneses anem a conèixer de primera mà i ha estat impossible.
Sí, es deu haver esgotat, segurament, sí, va publicar fa bastants anys.
Els posts de moda i encara és pitjor, clar. parlàvem d'això del sentiment de decadència, i això ens portarà a la següent audició, pertany a Arnold Schoenberg, i és un dels personatges que es posen molt de moda, el profeta de la decadència, com diu Kandinsky, és Maeterlinck. Per què se li diu profeta de la decadència, així en poques paraules?
Maeterlinck també presenta aquestes mateixes característiques que hem trobat amb el que Weininger considera una cultura feminitzada, no? És la figura central de Pelias i Melisande, és Melisande, i Melisande ja apareix al principi al costat d'un riu, després també li cau l'anell a l'aigua, hi ha una escena molt famosa en què ella s'està pentinant uns llarguíssims cabells que inunden el rostre de Pelias, i aquests aspectes ondulants, aquests aspectes fluïts, que també s'identifiquen en figures com la Ondina, la Sirena, etc. També apareixen en altres obres de Maeterlinck i són molt característics de tot aquest període, no? Llavors Maeterlinck combina també aquesta evanescència amb referències molt clares al que és el món del sentiment, el món de l'amor, del sexe, amb una mena de recobriment espiritualista, esotèric, és com la coartada, i que, per exemple, ell vivia, quan es va fer famós i ric i es va casar amb una famosa actriu, es va comprar un convent que havia quedat desafectat i ell vivia en un convent, no? Llavors és un personatge que va adquirir una gran popularitat, recordem que Pelias i Melisande és una obra que va inspirar a molts compositors, no? Fauré, que precisament va fer un interludi per la representació de l'obra de Maeterlinck a Londres, Sibelius, Debussy, Schoenberg, etc. I Schoenberg precisament va fer aquesta obra a partir d'una suggerència de Richard Strauss, precisament. I després Schoenberg va valorar molt també Maeterlinck, fins al punt que quan escriu el Tractat d'Harmonia ell cita a Maeterlinck al costat de Weininger com a autors que estan obrint camí a noves idees.
Amb aquestes noves idees ens quedem, recordem que en el cas de Schoenberg és una obra primeríssima, és de les primeres obres del seu catàleg. No és, per tant, el Schoenberg que estem més acostumats amb posterioritat. Sentim aquest fragment de l'opus 5 de Pelias i Melisande. música d'Arnold Schoenberg que ens parla d'aquest Pelias i Melisande tan característic de l'obra de Maeterlinck. Un Pelias i Melisande que ens parla també d'aquesta unió, d'aquesta femenitat, es pot parlar, entre l'home i la dona. Jo m'agradaria saber també si l'home perd la identitat en aquesta comunió amb la dona i que li transmet que la dona no és res fins que no arriba a la unió amb l'home. L'home no hi perd mai, no? La dona agafa una identitat, però com és aquesta identitat? Perquè, de fet, és bastant misògina, no?
És la identitat que li dona l'home. És a dir, hi ha un autor que es diu Karl Kraus, al qual Schoenberg també li dedicarà personalment el seu Tractat d'Harmonia, que tenia un amic que col·laborava amb ell, que era també metge com Freud, i que també després va ser amic de Freud, Fritz Wittels, que diu això molt clarament, no? És a dir, Wittels explica que ell va fer un article molt weiningerià en contra de les dones metge i que ell ho va fer justament perquè tenia por d'aquesta nova dona que començava a manifestar-se en terrenys que fins aquell moment li havien estat vedats, com el de la medicina.
És a dir, que el més fàcil és ficar-se...
Hi ha una nova dona que comença a escriure, que fuma, que pinta, que fa música, com el Mahler, que comença a treballar ja en terrenys que ara deixen de ser monopoli de l'home, però també apareix la dona mítica, que és com l'ombra obscura d'aquesta nova dona moderna i que s'encarna en la figura de la dona serp que apareix en els quadres de Klimt, la Ondina, la Femme Fatale, i que és l'habitant natural d'aquest món fluent, sense cap mena de substancialitat, que és el gran tema del període que substitueix el període liberal. No? Si en el període liberal la figura central era el pare de família, com dèiem, en aquest moment la gran representant del període de la fi de segle és aquesta nova dona de llargs cabells, sexualment emancipada, com es deia en aquella època, i que s'identifica amb aquest flux vital, amb l'aigua, i que per això moltes vegades apareix com una ninfa, una nàiade, una sirena, etc.
O sigui, només es reconeix la dona com a element sexual.
Clar, és la sortida, no?, que té l'home davant d'aquesta nova dona que també desenvolupa aspectes intel·lectuals. La secessió també tindrà representants importants del sexe femení a Viena, però fins i tot aquestes mateixes noves dones, com per exemple l'Andrea Salomé, identifiquen lo femení amb allò que és estrictament sexual. Però, a diferència de Weininger, el que fa, per exemple, l'Andrea Salomé és el mateix que fa Karl Kraus, que és donar la volta a aquesta idea i veure que això pot ser un element positiu. És a dir, que també això que s'anomena vita femina, aquest flux on es dissolen els vells valors, pot ser una saludable neteja, una destrucció d'un vell món per donar lloc a una nova realitat.
Acabant amb el tema de Maeterlinck, no el podríem acabar, perquè és molt llarg, però sí que és veritat que no li va agradar gens al Pelias de Debussy.
No, ell trenca amb Debussy el mateix 1902, quan s'estén el Pelias. Ell desitja públicament que fracassi l'obra.
I és fantàstica, l'òpera.
Sí, però Maeterlinck no s'hi reconeixia. I, en canvi, realment és molt probablement l'obra que reflecteix millor aquest esperit fluent i decadent i impressionista de l'obra de Maeterlinck. De fet, nosaltres sabem, per exemple, que Debussy va visitar l'exposició de París de 1889 amb Camille Claudel i es va sentir fascinat per les dansaires de Java i del món oriental, igual com el va fascinar les onades del pintor japonès Hokusai, i ell va fer tota una sèrie d'obres sobre aquest tema aquàtic, el joc d'ones, n'hi ha una altra que es diu Ondina, el mar, etc., de la mateixa manera que en l'escultura de Camille Claudel també apareix això que algun crític va anomenar el moviment infinit de la vida, i que ens remet una altra vegada a aquesta idea del primari, del que seria el flux vital, que és el gran mite d'aquest període.
Perquè Debussy, si alguna cosa tenia, que era un home extremadament obert a qualsevol sensació, a qualsevol... Bé, de fet, a la instrumentació també incorpora instruments novedosos, sons novedosos que ens recorden aquest Orient.
Sí, ell, per exemple, se'n va, ara que deies això de que està obert, interessat per tot, el mateix 89 se'n va a Bayreuth. Però quan torna és quan es fa més antiwagnerià, precisament.
Ja sé el que és ara, no? A l'època n'encontré. Ens quedem amb Debussy, amb això que deies, aquest moviment també de sirenes i de mar i aquesta espècie de cosa, podríem dir, insubstancial.
Murmullejant, iridescent... Aquesta qüestió que a vegades s'ha comparat amb les pintures de Monet, per exemple, els nenúfers sobre l'aigua, etc.
Doncs sentim aquest moviment de les sirenes. Sirenes és el títol d'un dels nocturns de Claude Debussy. Estem sentint la música de Claude Debussy amb aquestes sirenes dels nocturns, una música fluida, una música d'una època. Aires del Prater, estem arribant als minuts finals de la nostra conversa a través de tot aquest allau d'idees i de pensaments. Quina podria ser l'actitud de Wagner quan finalment, quan ja es va posar de moda, que es va dir que la música no tenia per què anar subordinada a la poesia, com preconitzava ell?
Sí, la idea dominant a l'època simbolista, a l'època en què el decadentisme i el simbolisme parisí pren a Wagner com a referència, per exemple, a la revista wagneriana, la idea dominant és la idea de la música com a model de les arts, no? I la música amb aquest...
canvien els papers.
Sí, exacte. I la música de Wagner per aquest caràcter fluent, per aquest caràcter suggerent, infinit, que quan sembla que arriba a la conclusió torna a començar. I aquesta és la idea que fa que autors com, per exemple, Desjardins, Mallarmé, prenguin a Wagner com una referència, no? Però, en canvi, Wagner segueix amb les seves idees de sempre fins a la seva mort el 1883, no? Wagner segueix defensant que la música, igual que els jueus, s'identifiquen amb aquest aspecte amorf, sense una identitat, i, per exemple, hem de recordar que Wagner fa un homenatge a Gobineau quan ja és un autor triomfant a Bayreuth. Un dels fulls de Bayreuth el dedica a Gobineau quan mor Gobineau. Hem de recordar que Chamberlain és el seu gendre, i Chamberlain i Gobineau seran dos dels racistes més importants d'Europa, no? I quan Wagner mora, Hermann Bahr, el gran patriarca del grup La Jove Viena de Literatura, fa una manifestació en favor de Wagner, que és una manifestació antisemita. I el que es diu en aquells moments pels cercles antisemites en relació amb els jueus coincideix amb el que havia dit Wagner en relació amb la dona i amb el que ell mateix diu en relació amb els jueus. I amb el que també dirà en relació amb Nietzsche quan trenqui amb Nietzsche. La gran acusació és la manca de caràcter, la manca d'identitat, el fet de que s'adapten a qualsevol cosa, són permeables i tenen una tendència a amalgamar-se amb tot el que els hi arriba, etc. No? Aquesta és la idea que Wagner identifica amb aquest poble, que efectivament és un poble sense pàtria i que per aquesta raó s'ha d'adaptar als llocs on viu. I Wagner dirà, aprèn l'idioma dels llocs on arriba, però sempre el parla com un estranger. I aquesta és l'acusació. El jueu sempre és un estranger, sense pàtria.
Del tema jueu, que en podrem parlar, suposo jo, a altres capítols, no el deixarem pas de banda, ara l'hem apuntat, hem fet un primer incís, sobretot pel que fa referència a Richard Wagner. En aquest capítol d'avui ha sortit la música de Richard Strauss, de Richard Wagner, òbviament, Arnold Schoenberg i també de Claude Debussy. Ha estat un capítol que ha tingut com a base també Maeterlinck i Nietzsche. Això, bàsicament, hi ha hagut moltes altres citacions, però d'ells i d'una mica més encara en parlarem als següents capítols d'Aires del Prater. Esperem que hagueu passat una bona estona entre nosaltres.
Aires del Prater.
El ressò d'una època i d'una ciutat a través del diàleg i la música.
Un programa de Catalunya Música que hem fet Daniel Guinot, Josep Casals i Carmina Malagarriga.